Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda, benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns repassarem en els propers minuts tota l'actualitat esportiva. Comencem el programa d'avui dilluns, dia 15 de març. Bé, doncs comencem destacant que avui és el dia que es va marcar com el primer des de que ja es poden començar ja s'apliquen les diferents mesures, doncs més una relaxació de les mesures contra la Covid-19 a Catalunya. Avui doncs comencen ja entre algunes, sobretot destacant les de l'àmbit esportiu, en què es reactiven les competicions federades per menors de 16 anys. És que doncs, ja s'havien reactivat la resta per als majors de 16 anys i només restaven doncs, futbol base, i doncs ara ja s'ha fet, a partir d'avui ja es poden reprendre aquestes competicions federades. També, a més, podrà tornar a haver-hi públic a les graderies. Això sí, haurà de ser amb seient preassignat, i podrà haver-hi un 50% de l'aforament en instal·lacions on hi hagi exteriors, instal·lacions com pot ser el camp de futbol municipal, per exemple, i per les instal·lacions que siguin interiors, com pot ser, per exemple, també el poliesportiu municipal, doncs l'aforament serà d'un 30%. A més, doncs, s'han de seguir les mesures que ja sabem, no? de precaució també, diferents mesures com la distància social, la mascareta, bé, tot un seguit de mesures que també s'hauran de complementar amb aquest aforament, i també doncs s'haurà de tenir una ventilació adequada d'aquestes instal·lacions. Això sí, les competicions estatals i internacionals de bàsquet i futbol segueixen sense públic. Doncs a partir d'aquesta setmana ja podrem començar a veure el retorn de les competicions també del futbol base. Recordem doncs com ha quedat una miqueta pel que fa al Club Atlètic Roda Brà, per exemple. El seu primer equip no podrà competir a la segona catalana, i és que la Federació Catalana de Futbol ha decidit que la segona catalana serà l'única categoria que no retorni d'una manera no habitual, perquè moltes no estan tornant de manera habitual perquè s'han fet subgrups i tot això, però no podrà retornar perquè doncs no hi ha, diguem-ne, que la distància entre equips doncs és més llarga, hi ha més dificultat per doncs, recórrer totes aquestes distàncies i per això doncs, ha decidit la Federació Catalana de Futbol i després de fer una enquesta als diferents clubs que la formen, en el que es va predominar que no es tornés a la competició, doncs no fer-la. Sí que es farà una competició de segona catalana en les que s'hi podrà inscriure qualsevol club que hi hagi que estigui en aquesta segona catalana, però no hi haurà ni ascensos ni descensos, per tant, serà pràcticament com una espècie de preparació per la propera temporada, una lliga sense, diguem, aquest compromís o aquest perill de baixar de categoria o aquest premi de pujar. No es podrà fer, per tant, doncs, la propera temporada, si no hi ha cap canvi, aquests equips que formen la segona catalana estaran en la propera temporada també en aquesta categoria. Això sí, la tercera i la quarta catalana sí que tornen, per tant, doncs sí que hi haurà ascensos i també la primera catalana ja ha tornat. De fet, ara ho comentarem, però el Callà ja està jugant el seu la Lliga i per tant doncs, per aquí sí que podria haver-hi també descensos, per tant l'any que ve la Federació Catalana de Futbol que haurà de fer una categoria doncs, més gran, segurament amb subgrups i demés, ja ho anirem comentant quan estigui tot molt més definit, però en tot cas doncs, com dèiem, pel que fa al primer equip del Club Atlètic Roda de Berà, el seu la segona catalana no torna a la competició oficial i doncs se'ls hi ofereix en aquest cas, doncs, fer una espècie de competició sense riscos de baixar o pujar de categoria. Destaca, com dèiem, que la primera catalana sí que ha tornat. Aquesta setmana el Callà va jugar el seu segon partit després d'aquesta tornada a la competició. Un Callà que va caure per 2-1 al camp de l'Escou. Un Callà que va disputar molt aquest partit. Va estar igualat. És veritat doncs, que es va avançar en el marcador l'Escou, però va empatar Carles Palau, ex del Roda, va empatar en el minut 61-1. I va ser al final del partit quan l'Escou va aconseguir fer el segon gol a 5 minuts pel final que els hi donava la victòria. El Callà ja no va poder igualar aquest marcador i va acabar caient. Un Callà que ha sumat un punt en 4 jornades disputades. La primera catalana que també s'ha dividit en 2 subgrups. El Callà està en l'última posició d'aquest subgrup on està, el subgrup A. El primer d'aquest subgrup és el Vilanova i la Geltrú amb 10 punts. Després ja va el Gavà que en té tan sols 6. Està a 4 punts, tot i això amb un partit menys al Gavà del Vilanova. Per cert, que dèiem, això que és el que li passa al Club Atlètic Roda de Berà, que està en aquesta segona catalana, però també li passa a l'Altafulla, que recordem que està en la mateixa categoria que el conjunt rodenc. Bé, doncs destacarem també que en esport professional el Barça juga avui, aquesta nit, al Camp Nou, on rebrà l'Osca, el CUE de la Lliga. Serà a partir de les 9 de la nit. Un Barça que doncs, ja sap que podria acostar-se al líder si guanya aquesta nit. I és que l'Atleti de Madrid va empatar 0 en el seu partit davant el Getafe. I això ha fet doncs, que, per exemple, el Real Madrid, que va guanyar el seu partit, s'hagi doncs, apropat. I ara doncs, ho pugui fer també el Barça. Ara ho pugui fer doncs, també el Barça en aquest cas contra l'Atlètic de Madrid, però bé, en tot cas com diem, un Barça que afronta aquest partit primer de guanyar, òbviament contra el CUE amb la tornada de Ronald Araujo, que doncs bé, s'ha estat entrant amb normalitat amb els seus companys en les últimes sessions. Es va decidir aguantar una miqueta el seu retorn, en l'últim partit no va ser convocat perquè doncs, no volien que hi hagués una recaiguda com ja hi havia hagut, i bé, doncs, en aquest cas, com diem, Araujo per aquest partit sí que serà pot ser alineat perquè ha estat convocat per Koeman. Paradise. Els Blaugrana, que fa més de 3 mesos que no perden a la Lliga, han sumat 31 dels últims 33 punts que s'han posat en joc en aquest 2021. Per tant, doncs, un Barça que sembla que és més sòlid, a més doncs, donant també bona imatge a Europa, tot i ser eliminat per el Paris Saint-Germain, fent un bon partit al conjunt Blaugrana, que es va mereixer més en el partit de tornada, va pagar doncs, el mal partit de l'anada, i per tant doncs, veurem com li va avui al conjunt Blaugrana, com diem, doncs, si guanya se situaria a tan sols 4 punts del líder de l'Atlètic de Madrid, per tant doncs, estaria ja en plena lluita per intentar guanyar aquesta Lliga. El Real Madrid, com dèiem, amb la seva victòria in extremis, amb dos gols de Benzema, que van capgirar el gol inicial de l'Elx, a més, amb un gol en els últims minuts del partit, doncs el Real Madrid s'ha situat a 6 punts de l'Atlètic de Madrid, ara per davant del Barça, com diem, el Barça amb un partit més, que és el que ha de disputar aquesta nit. També destaquem que a la segona divisió aquesta setmana, nou empat de l'Espanyol, que segueix en aquest petit entrebanc a la Lliga, en aquest petit sotrac de la Lliga, en el que ha acumulat 3 empats consecutius. El primer va ser contra l'Sporting, després va ser contra l'Oviedo i ara aquesta setmana ha estat al camp del Mirandés. I un empat i gràcies. I és que l'Espanyol es va veure per darrere el marcador 2 vegades. Primer va marcar el Mirandés amb un gol de Massaguer al minut 5. Raúl de Tomàs va fer l'empat a 1 a la mitja hora de joc. A la segona part, al minut 89, un minut per al final, el Mirandés va fer el 2-1 i quan semblava ja que tot acabaria amb la victòria per al conjunt local, Nico Melamed va fer un gol de cap que li donava un punt a l'Espanyol, que com a mínim va salvar aquest punt, però que sap molt poc. És veritat que l'Espanyol doncs, també va tenir ocasions per avançar-se al marcador abans de que marqués el Mirandés aquest segon gol, però en tot cas un Espanyol que, com diem, doncs, suma 3 empats consecutius. Aquest empat ha permès a l'Espanyol accedir o recuperar la segona posició, però l'Almeria encara té un partit menys per disputar, un partit que disputarà avui a casa contra l'Alcorcón a partir de les 7 de la tarda. En cas de que puntuï l'Almeria, amb un empat li serviria per passar per davant del conjunt blanquiblau, perquè té els mateixos punts ara mateix l'Espanyol i l'Almeria. El que passa és que l'Almeria, com dèiem, per gol a breja està per darrere i té un partit menys. Qui ha punxat per fi, després d'algunes jornades sense punxar, ha estat el Mallorca, que va caure aquesta setmana. El Mallorca és el líder d'aquesta segona divisió i ara l'Espanyol està a 5 punts del conjunt balear. Una llàstima perquè l'Espanyol no ha pogut aprofitar aquesta punxada, s'hauria apropat molt a la taula al líder de la categoria. També destacar que en aquesta segona divisió, aquesta setmana també hi ha hagut un empat del Girona, un Girona que tampoc està en bon moment després de que no aconsegueixi sumar victòries aquesta setmana, com diem, un empat a una casa contra el Lugo, en un partit en el que va començar per darrere el marcador, el Girona, va rebre un gol al minut 7, i no va aconseguir empatar fins al minut 90 amb un gol de Mamadou Silla abans de finalitzar el partit. A més, un Girona que va jugar amb 10 des del minut 73 per l'expulsió de Monchu. El conjunt gironí, que bé, doncs, amb aquest són 3 jornades que no guanya, però és que a més de les últimes 7 jornades tan sols ha aconseguit una victòria. Per tant, doncs, aquesta ratxa de partits sense guanyar sumant tants pocs punts, ja ho direm, es manté a la zona mitja de la taula, 11a posició amb 39 punts i l'allunya de la zona de promoció d'ascens. I qui s'ha complicat també la vida és el Sabadell, que aquesta setmana ha caigut contra el Castelló per 2-1. Ho vam comentar el divendres, era un partit important per al Sabadell i és que s'enfrontava a un rival directe per la lluita en la, per evitar el descens, un Castelló que estava per darrere a la taula i que ara ha passat per davant. Va guanyar 2-1 al Castelló amb un gol al minut 3 en pròpia porteria, després un altre... El Sabadell va igualar el marcador amb un gol de penal, fet per que va aconseguir marcar pena, i Senyer al minut 79 va aconseguir fer el 2-1 que donava els 3 punts al Castelló. Un Castelló que, com diem, ha passat per davant del Sabadell i ha fet que encara s'enfonsi més a la zona de descens. Això sí, el Sabadell té la zona de salvació a 2 punts, per tant, tampoc està molt lluny, però la veritat és que se li ha complicat la vida al Sabadell, que si hagués sumat hagués pogut com a mínim mantenir el Castelló per darrere a la taula. També comentarem que la segona divisió B, en el grup 3, aquest passat cap de setmana, el Nàstic ha perdut el seu partit, però no ha estat una derrota massa amarga, perquè el conjunt grana, degut als resultats que s'han donat, ha confirmat la seva participació en la fase a la primera divisió de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Això què és? Doncs és el que serà la segona divisió B Pro, el que se li diu així més o menys. La Reial Federació Espanyola de Futbol farà una reestructuració d'aquesta segona divisió, en la que es fan com a dues categories i que serà com una espècie de primera i segona. Dins de la segona divisió B hi haurà primera i segona. Doncs bé, el Nàstic ja ha confirmat que estarà en aquesta primera divisió, per tant, el primer objectiu que s'ha marcat el club tarragoní està complert. Ara el conjunt grana haurà d'enfrontar-se als tres equips que estan al grup B, el Nàstic està al grup A, i que ara mateix són que seran l'Eivissa, el Villarreal B i l'Alcoià, aquests són els tres que ja s'han confirmat que s'han classificat, i lluitaran per pujar de categoria a la segona divisió A. Veurem com va. La veritat és que hi ha un garbuix de categories i de creuaments i de tot, que ho haurem d'anar seguint el dia a dia, perquè la veritat és que anem una miqueta perduts amb tant de canvi que hi haurà per part de la Federació Espanyola de Futbol en aquestes categories. En tot cas, com diem, el Nàstic ha aconseguit el seu objectiu, que de moment que era classificar-se per aquesta primera divisió de la segona B, i com a mínim ja sap quins són els seus rivals en aquesta propera fase, que seran l'Eivissa, el Villarreal B i l'Alcoià. Un equip grana que es manté a la primera posició del grup A i que resten 2 partits per acabar aquesta fase i intentarà mantenir aquesta primera posició. De moment el Barça B té els mateixos punts que el Nàstic, però està per darrere per gol average, i l'Andorra està a 3 punts, per tant encara podria quedar tercer, tot i que també li donaria l'accés, és millor quedar en primera posició per als diferents creuaments que hi haurà posteriorment. També destacar que la primera divisió femenina de futbol aquest passat cap de setmana s'ha donat una nova golejada del Barça, que segueix intractable a la Lliga, o bé, en totes les competicions, de fet, segueix golejant. Aquesta setmana 5-0 li van endosar les noies de Lluís Cortés al València. Van sobrades, van fer els 4 gols dels 5 a la primera meitat. Alexia Putellas de penal, Hansen, Oshuala i Guijarro van fer els gols, com dèiem, a la primera part, i abans de finalitzar el partit, al minut 89, Hansen va fer de nou el seu segon gol, el cinquè, per al conjunt blaugrana, que són clarament superiors a totes les seves rivals. I amb aquesta victòria segueixen comptant tots els partits que han disputat per victòries. 57 punts per a de victòries amb 95 gols a favor i tan sols 3 en contra. I pel que fa a l'Espanyol, també s'ha complicat la vida en aquesta primera divisió femenina. Quarta derrota consecutiva del conjunt blanc i blau, que aquesta setmana més va caure per 1-2 contra el Santa Teresa, que és un equip, és un rival directe de la zona de descens, per evitar el descens. I un Espanyol que ara ha entrat en descens perquè el Santa Teresa ha passat per davant en la taula. Suma 18 punts Espanyol, 19 al Santa Teresa. Com diem, ara l'Espanyol en descens, necessitarà sumar punts en els següents partits per intentar sortir-ne. La veritat és que el resultat és dolorós per les blanquiblaves, perquè, com diem, era un rival directe en aquesta lluita per evitar el descens. Un Espanyol doncs, que, a més, doncs, va començar perdent el partit 0-1, i es van situar 0-2 al Santa Teresa al minut 46. Al 55 de penal va retallar distàncies a l'Espanyol, però ja no va poder igualar el partit, que ho va provar fins al final, però no va tenir encert. Parlem de bàsquet, i és que aquest cap de setmana també s'ha disputat jornada de la Lliga Endesa de bàsquet, una jornada que ens ha portat una nova victòria del Barça, de Jessica Vicius, que ja, bé, doncs, porta una bona, molt bona ratxa de resultats. La veritat és que ja es veu que el seu joc és molt sòlid, i a més doncs, donant descans a alguns jugadors, que aquest cap de setmana va ser a Leo Westerman i també a Nick Calates. A més, doncs, encara Pau Gasol no ha pogut retornar als terrenys de, encara no pot retornar als terrenys de joc, però en tot cas el Saragossa, que només va aguantar el primer quart, on es va arribar amb empat a 26, després doncs, clar domini del conjunt blaugrana. A més, doncs, no, sense destacar algun jugador per sobre dels altres, amb estadístiques doncs, bastant similars per part de tots. Bé, si hem de destacar doncs, algun els 20 punts de Brandon Davis i també els 17 d'Adam Hanga, també els 15 de Nikola Mirotić, com diem, unes estadístiques bastant repartides per part del conjunt blaugrana. En canvi, del conjunt visitant, pel bàsquet Saragossa, Ennis va fer 27 punts. El Barça ocupa la segona posició amb 20 victòries, 3 derrotes. El líder segueix sent el Real Madrid, que tan sols ha punxat un partit amb 23 victòries. Pel que fa al Joventut, victòria de mèrit, victòria soferta també aquest cap de setmana, una penya que va imposar-se per 91-84 a l'Obradoiro. Amb aquesta victòria, en la que doncs, van destacar sobretot López Aróstegui i Dimitrievich, el conjunt verd i negre doncs, que es manté en aquesta setena posició, s'afiancia en aquesta setena posició i doncs, vol, en aquest cas, intentar mantenir-la per estar entre els 8 primers, entre els 8 millors d'aquesta Lliga Endesa, com diem, un bon objectiu per la penya, que de moment no està complint. I com diem, ara mateix amb aquestes 3 victòries consecutives i a la Lliga 4 victòries seguides, doncs en aquest cas doncs, és una bona dinàmica per al Joventut. Dèiem, 4 triomfs consecutius, són 4 en els últims 5 partits. I el Baxi Manresa, que continua en la lluita per entrar al play-off després d'aconseguir la 12a victòria consecutiva, perdó, la 12a victòria a la Lliga, defensa per 90-76 del Fuenlabrada. Els manresans, que de moment són a la 8a plaça de la classificació, es mantenen dins el top 8, amb les figures destacades de Mason i Sajus, que van fer 15 i 16 punts en aquest partit. També destacar que en futbol sala el Barça va aconseguir la victòria sobre el Valdepeñas per 3-0 en partit de Lliga, un partit en el que va destacar, com no, la figura de Ferrao, que va fer 2 gols i 1 assistència, i que situa una victòria que situa els blaugrana a la 4ª posició d'aquesta Lliga Nacional de Futbol Sala. Recordem que en aquesta Lliga el Barça va començar molt, molt, molt malament i que segueix la seva particular remuntada, després de que va fer un inici horrible. El Barça, com diem, ocupa la 4ª posició amb 39 punts. Això sí, l'Inter Movistar està per darrere amb un partit menys. Per tant, podria passar per davant del Barça. I el Pozo Murcia és amb 36 punts, a 3 punts del Barça, però amb 2 partits menys disputats. Per tant, també podria passar el Barça en la taula, en aquesta taula de primera divisió. Per tant, el conjunt blaugrana, el conjunt d'Andreu Plaza, necessita seguir sumant triomfs per assegurar-se en aquestes, com més amunt possible, per al playoff que vindrà a posteriori. L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, va caure aquesta setmana, no va aconseguir la victòria, va caure contra el Betis per 2-1 en un partit en el que va avançar-se el marcador al conjunt català, però l'Andalús va capgirar-lo en tan sols 2 minuts. Un Indústries que amb aquesta derrota ja són 3 partits sense guanyar i doncs perd una miqueta aquesta zona de lluita per accedir a la promoció, per accedir al playoff. Ara mateix està a la 12ª posició amb 24 punts, ja li queda aquesta zona, aquest top 8, en aquest cas a 7 punts, per tant doncs, perdó, a 9 punts, per tant queda molt lluny ja per l'Indústria aquest top 8 de la Lliga. També destacarem en Fórmula 1 que ja s'han finalitzat la pretemporada, on s'han vist doncs, els diferents equips provant coses noves. Sembla que els que han millorat més respecte a la temporada passada han estat els equips de Red Bull i també d'Alfa Tauri, els dos doncs, que són del mateix, són, en aquest cas porten el mateix motor Honda. Sembla que és els que han millorat més. De fet, Max Verstappen va ser el més ràpid en l'última jornada d'aquest test i el segon va ser Yuki Tsunoda, que doncs, debuta amb aquest equip. Sembla que aquests dos equips són els que més han millorat. A més, Carlos Sainz amb el Ferrari va ser 3er classificat, a 6 dècimes. Veurem com li va a Carlos Sainz amb el seu Ferrari aquesta temporada. També destacar el retorn de Fernando Alonso, que va marcar el seu 9er millor temps a 7 dècimes de Sainz i es veu com a doncs, candidat a guanyar algunes curses. Diu que com a mínim per lluitar pel podi. Veurem com li va a l'Asturià. El primer gran premi de Fórmula 1 serà el proper dia 28 de març a Bahrein. També ha finalitzat els testos de l'Oseil de MotoGP, uns testos doncs, que també han portat les novetats als diferents, a les diferents escuderies. Destacar doncs, que l'últim dia no van poder fer un test habitual perquè doncs, hi va haver una tormenta, una tempesta de sorra i per tant doncs, no van poder córrer de manera habitual. De fet, el mateix Joan Mir va destacar que es van reservar pneumàtics per l'últim dia i no van poder testejar-los amb la seva Suzuki, per tant doncs, no van poder fer el test de manera habitual als diferents pilots. Però sembla que la Ducati de Jack Miller ha estat una de les millors durant tots aquests dies, també les diferents, totes les Yamahas, amb Viñales, Quartararo i Morbidelli, sobretot, fent bons temps. També sembla que Pol Espargaró s'ha adaptat bé a la seva Honda, que correrà junt amb Marc Márquez, un Marc Márquez que també ha rebut l'alta mèdica i sembla que ja comença a córrer amb una minimoto, ha començat. El següent pas ja serà amb una moto més gran i després ja serà la de competició. No res més, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana. Tomorrow, hey.